l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, encetam ja. Segona hora de programa, continuem amb Víctor Hernández, els comandaments tècnics, i anem, com sempre, amb la previsió del temps en aquests moments. Començant mirant què va passar ahir, perquè es va repetir el patró de precipitacions d'evolució, que ja és habitual en aquestes dates. Algunes pluges puntuals, fixa't, Xisco, com aquestes altes temperatures fan que se desencadenin també aquests episodis de pluja, això sí, pluja puntual que han tingut les darreres hores.
Així és, ahir els núvols varen créixer durant el capvespre i varen deixar pluges localment moderades a alguns punts de Mallorca, com, per exemple, Sencelles, Pina i Lloret, Marta.
El matí serà, com dèiem, amb tranquil·litat. Avui començam amb tranquil·litat, però, Xisco, no mos podem confiar del tot. O sigui, que no podem davallar la guàrdia.
No, perquè el matí serà, en general, de cel poc ennigulat, amb ambient ben estiuenc, i les brises habituals costaneres. Ara bé, a partir del migdia, la situació que envia, sobretot a l'interior de Mallorca, a la Serra de Tramuntana i també al Raiguer. I creixeran núvols d'evolució que podran descarregar ruixats de moderats a localment forts, acompanyats de tempesta. Ahir ja en vàrem tenir un bon exemple a zones com Sencelles, Pina i Lloret. Ara
per tant, si teniu previst fer una excursió, activitats a l'aire lliure, sobretot cap a l'interior de l'illa, convé estar pendents, sobretot del cel, durant l'hora baixa. Atenció, primeres hores del vespre, no es descarta tampoc que arribin restes de les tempestes que es puguin formar cap a les zones, sobretot de Catalunya, en concret Barcelona.
I les temperatures seran ben pròpies de l'estiu, amb pocs canvis. Les mínimes es mouran entre els 20 i els 25 graus i les màximes arribaran als 32 o 35 graus. De fet, la calor continuarà ben present i les nits tornaran a ser tropicals, d'aquelles en les quals, Marta, costarà refrescar que nostra.
Pel que fa al vent, serà en general fluix, de component nord al nord de l'arxipèlag, de component est a la resta, i amb les habituals brises a la costa i de cara el cap de setmana, ho compartim a pantalla, divendres, dissabte, diumenge. Això és el que volem saber, sobretot.
I de Marta Grau, s'esperen dies tranquils, en domini del sol i presència d'una mica de calitja, sobretot a Eivissa i Formentera. Les temperatures continuaran pujant aquests propers dies i podrien arribar als 38 graus a Mallorca i als 36 graus tant a Menorca com a Pitiuses. Pel que fa al vent, bufarà fluix durant els propers dies, fet que afavorirà una jornades agradables per poder gaudir de la mà, diu la nostra guionista. Senyal que qualcú d'aquest programa té barca.
Ja, la mà, però una mà ben calenta, una mà que ja ni impressiona ficar-te, perquè, mireu, rècord de temperatura a la mà per part de la boia de la Dragonera, Xisco. Jo ja no tinc paraules, perquè és un rècord històric de temperatura el que han viscut les darreres hores.
Aquesta boia de la Dragonera ha registrat avui una temperatura de 33,02 graus, superant amb més d'un grau el rècord anterior. I la boia de Mahó també ha superat els 30 graus. Es creu que és el registre més alt mesurat mai en aigües espanyoles i fins i tot un possible rècord arreu de la Mediterrània.
Tenim les càmeres ja preparades, obrim finestres i compartim les beauties, que són aquestes càmeres que ens permeten analitzar el temps en directe. Tot d'una compartim la primera, me confirmeu, companys de realització, si les tenim, si no les deixem per després, i així analitzam el temps en directe. Sí, tenim una d'aquestes càmeres, és aquesta en concret, que ara confirmarem el lloc, perquè nosaltres sí que hi ha gent, per exemple, el Verde Arde, sempre que li poses un fotograma d'aquesta imatge, ja està just al Toro, moltíssimes gràcies. Ara sí, la tenim. Tu ho havies reconegut? Jo encara no, eh?
No, jo és que em sap greu. Me costa reconèixer els skylines o els mountain lines de Balears, però com que tot me sembla preciós, doncs és un gust sempre observar-ho. Com podem veure, hi ha aquesta boirina que ho han dit cada dia, avui una vegada més ho hem de repetir, que és que això ja és sinònim de calor. Sabem que podem anar en que el són curts just al Toro, perquè et sol d'ho pegar de valent.
Una imatge més, una finestra més que descrivim pels oients. Fixa't quina imatge més maca del Puig de Sant Salvador a Felanitx, on sí que se pot notar, no?, com hi ha boira, alguns bancs de boira, sobretot en aquesta imatge, perquè el cel està un tant enterbolit. No és un cel blau com el que mos té acostumat, no?, en els dies previs. Avui sí que se nota un poc aquest cel amb boira, puntual, això sí. Una imatge preciosa en la que compartim a pantalla. Així que, com dèiem, no podem davallar la guàrdia, sobretot a mesura que avanci el dia, perquè no es descarten ruixats puntuals.
Penseu hidratar-vos, seria el consell que poden donar des de la ràdio televisió pública, sempre aigua de vora, que no hi ha res pitjor que tenir set, perquè quan tenim set, ja m'ho han dit aquesta setmana, tant a Fanny Pons com a Joan Carles Marc, quan tenim set és que ja fa tard i el nostre cos ja dona senyals de deshidratació i no hi ha res pitjor quan arriben aquestes temperatures, aquesta deshidratació, perquè pot fer més greu un cop de calor. Per tant, tothom alerta i amb una tasseta, una botelleta o allò que vulgueu, però amb aigua per anar hidratant el cos.
Tenim moltes propostes en aquest programa. Si mos acompanyeu fins les 12, farem un recorregut i explicarem moltíssimes qüestions que marquen l'actualitat d'aquest dijous. Ara focalitzam o param la nostra atenció en els emprenedors. És vera que a vegades tenir una idea, convertir-la en un negoci i després aconseguir que aquest negoci pugui sobreviure, pugui tenir èxit, no és senzill. Emprendre pot sonar atractiu, a tothom li fa ganes, algunes persones més que altres, altres no volen mal de caps, però darrere una empresa hi ha inversió, hi ha esforç, hi ha burocràcia, incertesa, moltíssimes hores de feina i el risc de que les coses no surtin bé. A més, si afegim que conciliar no és fàcil, a vegades juntar tot el que suposa muntar una empresa, un negoci, amb intentar gestionar l'altra empresa que tens a casa, és a dir, la teva família, pot suposar a vegades una missió impossible. Després coneixerem algunes iniciatives per part de l'Associació de Joves Emprenedors al respecte.
I és que Balears sembla que hi ha ganes d'intentar això de l'emprenedoria. Segons les darreres dades de demografia empresarial de l'INE, referides a 2023, les Illes varen registrar la taxa de naixement d'empreses més elevada de totes les comunitats autònomes, amb un 10,8% del total. Ara bé, posar en marxa una empresa només és la primera passa. Per això nosaltres avui volem demanar què significa realment ser un jove empresari a les Illes, i en parlàvem amb Lucía Mayor, de l'Associació de Joves Empresaris de Balears. Aquí ja tenim aquí. Lucía, molt bon dia, com estàs?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantat de saludar-te. Quan parlem d'emprendre, sovint pensam que n'hi ha prou en tenir una bona idea. Però tenir una idea està molt bé, però darrere hi ha tota una sèrie de passes que hem de posar en marxa, perquè de la idea a l'empresa hi ha com a molta distància. Què ha de tenir en compte una persona que ara sigui a casa davant la tele o escoltant la ràdio, què ha de tenir en compte abans de fer aquesta passa de començar a emprendre? Tu què els diries?
Bueno, pues gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta que se hace muchísima gente y también hay una creencia que acompaña a esta pregunta, que es si haces lo que te gusta, no trabajarás el resto de tu vida. Bueno, esto es importante aclararlo desde ya. Como autónomo y empresario trabajamos muchísimo, de hecho trabajamos a veces incluso más. Entonces yo creo que lo importante es tener muy en cuenta no solo la idea, sino saber que vas a tener lo que poner todo de tu parte, porque estás muy solo. Esto yo creo que es el mayor reto, la soledad que tiene el joven empresario. I el que no és tan joven, també.
Exactament. No és fàcil. Tu ja has fet aquest avís a navegants, que no se pensin que és aconseguir un castellà, coser i cantar, ni molt manco, perquè hi ha esforç, hi ha patiment a vegades. Però avui també venim a parlar d'una iniciativa molt interessant. Com és conciliar, intentar gestionar el que és una empresa amb el teu dia a dia, amb la teva família, amb els nins, amb els pares majors, les persones que tinguin cura d'alguna persona major a casa. O sigui, conciliar no és fàcil per un jove emprenedor. Per això tenim una proposta molt interessant, que és presentar al Congrés dels Diputats 6 pautes en concret que podrien millorar aquesta conciliació. Així que t'escoltam, per on començam? Se pot millorar la conciliació?
Bueno, ese es el objetivo que nosotros tenemos ahora, y precisamente por eso vamos a presentar estas 6 medidas. Son 6 medidas que presentaremos en el Congreso de Diputados en octubre, ¿vale? Donde tenemos que tener en cuenta que el autónomo es dos personas a la vez. Por un lado está el autónomo como persona que trabaja, ¿vale? Y aquí tenemos unas medidas concretas, que por ejemplo es la medida 2, donde buscamos una baja flexible, ¿vale? Por nacimiento, porque a día de hoy la baja empieza cuando nace el niño, ¿vale? Nace el niño y te tienes que coger sí o sí 6 semanas. ¿Qué pasa? Que la realidad del autónomo de hoy en día es que muy poca gente puede permitirse parar ese negocio durante 6 semanas. Entonces, por eso nuestra medida 2 es pedir esa baja flexible. Por otro lado, también pedimos el permiso de lactancia. Esa es la medida número 3. A día de hoy, una trabajadora asalariada tiene un permiso de lactancia de 1 hora al día. Eso es un derecho que no tiene una trabajadora autónoma. Y eso es algo que nos gustaría arreglar.
Pero quin greuges comparatius, enormes.
Exacto. Entonces, precisamente por eso estamos aquí, porque creemos que necesitamos unas medidas de conciliación adaptadas a nuestra realidad. Luego, el autónomo también genera un negocio que tiene la potencialidad de generar empleo. Por lo tanto, tenemos medidas que también buscan proteger esa parte, como por ejemplo la bonificación de seguros sociales, bonificar al 100% ese seguro, ¿vale? Para que la empresa pueda ser más sostenible en ese momento. Entonces, son 6 medidas que las podéis conocer en agbalears.com. Ahí estás las 6 y ahora, podemos, si quieres, te puedo seguir contando un poco.
Quines possibilitats hi ha que tot això canviï? Perquè són unes mesures que no són noves, ja fa temps que la gent reivindica aquestes qüestions perquè pugui haver una igualtat respecte als treballadors ordinaris. Quines possibilitats creus de que la vostra petjada, aquesta petició de les 6 mesures, pugui ser una realitat, no?
Bueno, nosotros somos optimistas al respecto. Esta campaña se hace a nivel nacional, la hacemos a nivel local desde Baleares, AG Baleares.
Exacto, pero son todas las asociaciones de jóvenes empresarios de España.
Efectivamente, nos unimos para lograrlo. Cuantos más seamos, mejor. Creemos en que es un diálogo que tenemos que tener, es una conversación que tiene que estar, y quizás no lo conseguimos a la primera, pero seguiremos intentándolo porque creemos en esa justicia que tiene que existir.
Has parlat del tema dels naixements, dels dies o de l'hora d'alletament, no? Que com comentaves just abans, però hi ha altres qüestions que se diferencien moltíssim d'un treballador assalariat, com per exemple qüestions de salut, baixes per salut. Hi ha moltes més qüestions que també hi ha molta feina a fer. Podries posar algun altre exemple?
Bueno, nosotros principalmente no, lo que queremos es que haya facilidades para conciliar adaptadas a nosotros, no necesariamente tener equidad con un empleado asalariado, porque no tendría sentido, nuestra realidad es diferente, pero sí que como trabajadores tengamos derechos, porque es algo que no se ve. Se ve más, a lo mejor, la mirada más de empresario, pero hasta que llegas a ser un autónomo que puede generar empleo, hay todo un camino. Entonces, lo que queremos es que se hable también de los derechos de los trabajadores autónomos, que estamos ahí sufriendo todos los días. Yo creo que las principales diferencias tienen que ver con el día a día, con la red. O sea, un empleado asalariado tiene una red que está detrás de la empresa. Tú te pones enfermo y hay un sistema detrás donde alguien va a cubrir tu trabajo. Yo
aquí
tengo un ejemplo.
Has de tancar la barrera.
Tengo un ejemplo yo personal. Yo durante 15 años he sido empleada, asalariada, y en los últimos 5 he sido trabajadora autónoma. Justo hice la transición cuando mi hija, que de hecho nos acompaña hoy, cumplió 1 año. En ese momento yo estaba en un año muy importante, el emprender, que es ese conseguir clientes, adaptarte al mercado. Y en ese momento justo mi hija se puso enferma. Yo tenía un proyecto que había conseguido cerrar con un buen cliente, una cosa de esas que son importantes, que te cambian el negocio, y justo se puso enferma. Era una jornada, unos servicios que yo daba de tres días, no los pude ofrecer porque, pues Clara se puso enferma, estuve con ella, tuvimos que estar en la clínica varias horas, no pude empezar el trabajo. ¿Qué pasó? Quedé mal con el cliente, no pude facturar, luego lo pude Esa es la gran diferencia. Un empleado asalariado sabe que hay alguien que le cubre. Son realidades que no pretendemos igualar, porque cada uno tiene la realidad de su negocio, pero sí en términos de derechos, nosotros cotizamos igual. Entonces hay ciertas cosas que sí que nos gustaría cambiar.
I és hora d'emprendre, no tots som unes illes que viu sí o sí del turisme, que és la gran, diguéssim, font de riquesa d'aquest arxipèlag. Si qualcú vol emprendre, en quin sector li recomanaríeu als joves empresaris de Balears? No sé si turisme o si haurien de començar a diversificar, i des d'associacions com la vostra ja se pot pensar no només en demà, sinó d'aquí una sèrie d'anys vista.
Yo creo que en términos de recomendación, es verdad que en Balear estamos muy centrados en el turismo. Gracias a ellos tenemos muchísimos profesionales que ya se dedican, y que es el momento de cubrir otros sectores también y de diversificar. apoyados en el turismo, por supuesto, pero ¿qué más cosas podemos ofrecer? De hecho, a los propios ciudadanos, ¿qué cosas están sucediendo hoy que no suceden en otros sitios? Otra recomendación es buscar cosas que funcionen en otros sitios y que aquí no. O sea, muchas veces el copiar está mal visto, pero copiar bien es un arte.
I a l'hora d'emprendre, un dels principals esculls és el finançament. Clar, exacte, tu pots tenir molt bones idees, però si no hi ha euros per materialitzar-les, de vegades és molt complicat. Ara ho deies, tenim tendència a pensar en grans empreses, que és una empresa que té 100 treballadors, però la realitat diu que allò que sostén un país com Espanya són les pimes, que totes les empreses són petites empreses que poden tenir 2-3 treballadors. Clar, són realitats totalment diferents. A l'hora d'aconseguir un petit empresari que finançament, si qualcú ara diu és que m'ha agradat molt allò que mos explica Ana Lucía, jo vull emprendre, on podria anar a cercar finançament? Has de tenir estalvis? Has d'anar a tocar a qualque porta? Com haurien de fer-ho?
Bueno, es un muy buen momento para eso, porque así como hace 10 años no había apoyo de ningún tipo, bueno, 15 años no teníamos apoyo de ningún tipo, eras un valiente y un lanzado, ahora cada vez más son las entidades, tanto público como privadas, que ofrecen ayudas para poder hacer este tipo de lanzamientos. Entonces, yo lo que recomendaría, lo primero, es que si alguien tiene ese interés, es que entre en agbalears.com y investigue cómo nosotros les podemos ayudar. Nosotros somos una red que estamos creciendo muchísimo desde hace ya varios años, hemos puesto mucho foco y eso nos permite poder ofrecer esos servicios. Hacemos diferentes encuentros, algunos para hablar de esos temas, otros para formar a los jóvenes empresarios en otras cosas. Entonces, para mí la recomendación de alguien que quiera emprender es conecta con otras personas, empieza a hacer preguntas desde ya, y ahora sí que hay muchas cosas y hay muchas instituciones a nivel local, desde Palma, desde Mallorca, Baleares, que se metan en las instituciones, que vengan a los eventos. Tenemos un grave tema aquí en las Baleares, específico además, y es que la gente no asiste a los eventos que organizan las distintas entidades. Ayer lo hablaba con otra persona, de hecho, de Inca, que me comentaba, es que es difícil que venga la gente. Entonces, la ventaja, que es que al que le interese, hay muchísimos recursos. Hay gente queriendo ayudar a los empresarios. Es algo que no había antes, a los jóvenes autónomos. Es algo que no había antes. Entonces, yo le diría a alguien que realmente tenga ganas de tener esa vida hacia otro lado, que se anime a participar en estos eventos. Venir a los nuestros, por supuesto, de Jabalares, pero de todas las instituciones. Hay un montón de instituciones que crean un montón de eventos. Entonces, a participar, a connectar, creo que esa parte es fundamental.
Fixa't que amb totes les dificultats que tenim aquí a les Balears, perquè no hem d'oblidar que tenim un preu molt alt del lloguer i que això dificulta els autònoms, per exemple, poder accedir a un espai o llogar un local en concret, tot i les dificultats, la xifra d'emprenedors és molt alta, la xifra d'empreses que neixen cada any és molt alta. Com podria millorar? Perquè això ja seria un escenari perfecte, no? Si a més aconseguiu el proper mes d'octubre aquestes mesures que reivindicau el Congrés dels Diputats per poder conciliar, com podria millorar la situació de l'autònom?
És verdad que el tema de la vivienda es un tema que nos afecta a todos.
Muchísimo.
Y nosotros precisamente pensamos que estas medidas pueden ayudar en eso. O sea, todo lo que sea alivianar el peso, la carga que tenemos hoy administrativa, los empresarios y los jóvenes autónomos, nos va a ayudar a poder lidiar con esto. O sea, obviamente no podemos remar nosotros solos, es un poco entre todos. Así que, nada, yo pediros que deis a conocer más todavía la asociación, como ya lo hacéis, que os lo agradecemos muchísimo siempre que nos invitáis, y que la gente se siga apuntando a conocer nuestras iniciativas.
Sí, però també la mobilització, no som una comunitat especialment mobilitzada per res. Crec que l'únic que ens mobilitza és la Copa del Rei, que és quan la gent surt a celebrar. Però també, com deies, sí que hi ha eines o facilitats per poder ser emprenedor, però quan parles amb els autònoms, tothom més o manco té el mateix pare, que és que hi ha subvencions, hi ha incentius, hi ha programes, però moltes vegades vos queixeu que és difícil saber com se poden demanar aquestes ajudes i sobretot on fes tràmits. Perquè ara començar a ser autònom o començar a ser empresari, ningú n'ha ensenyat. Pots sortir d'ADE a la universitat, però no sabries pràcticament com muntar una empresa. Passar per una associació com la vostra o anar en aquestes xerrades que tu comentaves és allò que hauria de fer saber fer de qui volia emprendre el manco per tenir les dues primeres passes i dir, he d'anar en aquesta finestra i necessita aquests papers.
Bueno, ahora se ha abierto la oficina del autónomo, que es un lugar donde, por supuesto, podemos ir a acudir, y obviamente con nosotros también. O sea, yo creo que es salir a la calle. A veces esperamos que una página web o ChatGPT te lo resuelva todo. En este caso no va a pasar. Tienes que salir a la calle, preguntar, conectar con gente y asegurarte que la fuente es la verídica. Tener clara la idea no es suficiente, porque además la idea va variando mucho. Esa es otra recomendación. O sea, tu idea inicial, seguramente para poderla llevar a cabo, irá evolucionando muchísimo hasta que sea real para el mercado. Entonces, eso un poco.
I que un no neix autònom. A vegades vens precisament de treballar per una empresa i de sobte tens una idea i pots fer aquesta transformació. Què li diries, missatge final, a aquestes persones que sempre han tingut aquesta corolla o aquesta idea o aquesta il·lusió d'emprendre i que se fan a vegades enrere precisament per la situació, no?, difícil que vivim, o per por o per desconeixement? Algun missatge final per animar aquestes persones que tinguin idees a materialitzar-les?
Que se animen, que aprovechen el moment tan positiu que tienen en términos de ayudas, y que se informen primero.
Exacto.
Antes de tomar la decisión, pero que no digan que no se creen con esa creencia de no, es que es muy difícil. No. Bueno, compruébalo, porque a lo mejor en tu caso, en la idea que tú tienes, no. Así que les animaría a ello.
Lucía Mayor és de l'Associació de Joves Empresaris de Balears. Hem conversat amb ella sobre el que suposa emprendre aquí a les Illes Balears i també sobre aquesta mesura de presentar 6 pautes en concret al Congrés dels Diputats per poder millorar la conciliació, que és aquesta gran assignatura pendent que tenen els autònoms. Lucía, moltíssimes gràcies, ha estat tot un plaer.
Gràcies a tu.
Són les 10:25, uns consells. Parlarem de l'eclipsi, del gran dispositiu de seguretat que s'està fent per terra, mar, aire. Parlarem amb la Guàrdia Civil i vos explicarem alguns detalls, no?, sobre què és ja compte enrere, perquè manquen molt pocs dies, no? Manquen només unes poques jornades per a aquest esdeveniment. I tot d'una xerram també dels peixos mossegadors. Jo no sé si tu has pegat un cafè, coxis, con Nadal, i t'ha mossegat un peix aquest estiu. Jo t'he de dir que a mi no, però a la gent que anava amb jo, és a dir, a la meva família, sí.
Jo es repic que vaig anar a la platja, va ser fa de 7 o 8 anys, a Formentera, i sí que me varen, sí que hi havia peixos que com a mossegaven.
Just ara a sembla que mosseguen més que mai.
Ara mosseguen més que mai,
més que mai, sobretot a la zona d'Illetes.
Haurem d'anar encara més alerta.
A veure, són mossegades petites, que ningú s'alarmi, que no estem parlant de mossegades grosses, però te'n dus un ensurt, eh?
Mira, no és tauró d'en Spielberg,
no, ni molt manco,
és una altra cosa.
En parlem tot d'una.
Tres ràdios Patrimoni.
I Vetres dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Però quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El dia, amb Marta Grau.
Compte enrere, 12 d'agost, no ho han dit encara, que és el dia de...
Què passa
dia 12 d'agost?
Marta Grau, anem a fer servei públic, que crec que no ho han comentat les darreres setmanes. Què passa dia 12 d'agost?
I Doca Balears serà un dels indrets més privilegiats per poder observar l'eclipsi solar total. Es preveu una gran afluència de persones, com és lògic, tant als punts d'observació terrestres com a la mà, fet que ha obligat a les administracions a preparar un gran dispositiu de seguretat i també d'emergències.
La Guàrdia Civil reforçarà la vigilància a les carreteres, també en els accessos als espais naturals i a la costa davant l'augment previst d'embarcacions recreatives. Tot plegat es coordina amb el govern balear, Protecció Civil, els bombers forestals, els agents de medi ambient i la resta de cossos d'emergència. I precisament ara en volem parlar amb la Maria del Carmen Mollà, que ella és portaveu de la Guàrdia Civil. Maria Carmen, molt bon dia.
Hola, què tal? Muy buenos días.
Encantat de saludar-vos. Les Illes viuran un esdeveniment excepcional que atraurà milers de persones. Des del punt de vista de la Guàrdia Civil, quins són els principals reptes de seguretat que se vos plantegen en aquesta jornada?
Sí, efectivamente. Como bien afirma, nuestro principal reto es, en primer lugar, la seguridad del tráfico. En segundo lugar, la del territorio, para minimizar así el riesgo de incendios y garantizar, por tanto, la seguridad ciudadana. Y la tercera, en el mar, realizando labores de prevención y seguridad.
Clar, sobretot a la mà també, perquè hem parlat del que suposa, no?, les carreteres, però la mà probablement serà un focus de concentració de moltes persones, de moltes embarcacions.
Sí, efectivamente. Como bien comentas, se prevé una elevada concentración de embarcaciones en las zonas de fondeos habituales, como son las playas y calas. Por nuestra parte, el Servicio Marítimo y los GEAS, que es el Grupo de Actividades Subacuáticas, controlarán estos puntos y las entradas a puertos, con especial atención a las medidas de seguridad, a los charters y a las fiestas ilegales. También vamos a contar con patrullas fiscales y de fronteras que serán las encargadas de velar por la seguridad y cumplimiento de la normativa en puertos y comerciales y deportivos.
També ho comentàvem, una de les preocupacions és l'augment d'embarcacions que hi haurà davant la costa. Ja ho heu detectat, ja no sé si heu fet una previsió, si teniu un registre de com estaran les costes de Balears aquest dia, perquè tothom s'ha quedat fora plaça, en terra, i molta de gent ha cercat poder veure l'eclipsi des de la mà. Com se controlarà tot això?
Sí, efectivamente. Sabemos que se va a incrementar la presencia de embarcaciones en estas zonas de fondeo y por nuestra parte, pues bueno, vamos a intentar sobre todo fijarnos en las medidas de seguridad, mantener una prevención de cara a la vuelta a puerto, intentando que las bocanas de estos puertos pues se encuentren los más despejadas posibles para evitar pues accidentes y velar sobre todo por la seguridad de las embarcaciones y de sus ocupantes. Sí.
De la mà les carreteres, perquè heu insistit moltíssim en que s'evitin desplaçaments innecessaris. Per què és important o rellevant que la gent, Maria del Carmen, pugui tenir clar aquest missatge?
Sí, efectivamente, porque en muchos casos, desde su propia ubicación o en zonas cercanas, pueden disfrutar de este acontecimiento sin necesidad de desplazarse, ¿no? Evitando así pues posibles colapsos de la carretera. Me gustaría también aprovechar para mencionar que el Gobierno, al igual que Astro Mallorca, pusieron en marcha una aplicación gratuita, que es el Horizo Eclipse 2026, que permite, pues como ya bien sabemos, comprobar si desde nuestro punto será visible. Recomendamos consultarla antes de salir.
Clar, això és molt important consultar-ho, perquè si no, la gent se pot dur un ensurt, no?, de darrer moment, i sobretot sortir amb temps, no?, que si no també se corre el risc d'acabar veient l'eclipsi des del cotxe. És un operatiu sense precedents, de grans dimensions. Aquí la coordinació és fonamental. M'imagino que esteu treballant amb altres organismes de manera coordinada, de manera conjunta.
Sí, efectivamente. Nosotros, bajo la coordinación de la Dirección de Emergencias e Interior del Gobierno Balear, y contamos también con la participación de diferentes instituciones, como Delegación de Gobierno. También destacar que sobre el terreno trabajamos con Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, bomberos y agentes del medio ambiente. Y debido a la importancia que va a tener este eclipse desde el mar, trabajamos también con Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima y Ports de las Illes Balears.
Per això, parlant d'un dispositiu sense precedents, perquè no hem tingut mai un fet d'aquestes característiques ni una coordinació tan grossa, no?, d'efectius, com és el cas d'aquesta operació Eclipsi. Abans parlàvem, no?, també del que suposarà pels hospitals, com s'estan reservant alguns llits pel que pugui passar. Quins errors
vos agradaria evitar? No sé si hi ha alguna conducta en concret que vos preocupi i des d'aquí tal vegada voleu aprofitar aquests micròfons per fer alguna crida a la població.
Sí, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Para nosotros, en primer lugar, la improvisación. Uh-huh. Después, destacamos también tres conductas muy concretas, como puede ser el estacionamiento en arcenes y accesos, que puede bloquear los servicios de emergencias. Por otro lado, la permanencia en las zonas de riesgo, como acantilados y caminos no habilitados. Y sobre todo, cualquier uso de fuego o artefacto pirotécnico, en el mes en el que nos encontramos, ¿no? Que es el mayor riesgo forestal. Y, por supuesto, en el mar, el fondeo en zonas no habilitadas. Nos gustaría también, ¿sí? Sí, destacar, dar una recomendación bastante preventiva que nos gustaría que pudieran poder aplicar todos los ciudadanos, ¿no? Es intentar no dejar objetos de valor a la vista en el interior de los vehículos. Al igual que si lo dejamos estacionado en las zonas de montes o pasto, pues puede provocar también debido a un incendio debido a las altas temperaturas que puede alcanzar el vehículo.
Per tant, Maria Carmen Moya, portavoz de la Guàrdia Civil, si una família encara no ha decidit o no observar l'eclipsi, què li recomanaríeu perquè pugui gaudir-ne en tranquil·litat? Ja han dit, partir en temps, per evitar embossos, hi ha molt bona xarxa de transport públic que des del govern s'ha posat en marxa perquè tothom pugui accedir en els indrets on se pot veure aquest eclipsi en transport públic, però des de la Guàrdia Civil, què vos agradaria subratllar o remarcar per grups o famílies de Balears que decideixin gaudir d'aquesta experiència única, que duim ja una sèrie de mesos anunciant curar aquest 12 d'agost aquest eclipsi, què els diríeu? Què els recomanau per viure l'eclipsi en tranquil·litat i seguretat?
Pues sí, como bien comentábamos anteriormente, lo fundamental es comprobar si desde la ubicación en la que se encuentran serán visibles, pues para intentar así evitar esos desplazamientos innecesarios. Y si no lo fuera, pues optar por una de las zonas de observación oficiales. Estas han sido seleccionadas por su visibilidad, su capacidad de estacionamiento y su accesibilidad para los servicios de emergencias. Y sobre todo que acudan con antelación y mucha paciencia en el regreso.
Exactament, que la gent sortia amb temps, paciència i sobretot civisme. Maria del Carmen Moyà, portaveu de la Guàrdia Civil, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Igualment per vostre. 10:36, vos llançam una pregunta que no té a veure res amb l'eclipsi, ni amb el cel, ni amb els fenòmens astronòmics. De fet, ara mos endinsam a la mà. Que aixequi la mà si qualcú aquí, o bé, o ell mateix, o ella mateixa, o algun familiar, li ha mossegat un peix aquest estiu.
I d'alerta, perquè només entre els que feim aquest programa i els nostres familiars ja han comptat 3 amb marques de guerra recents. I n'hi ha un quart amb marques antigues, que són jo. Des de l'estiu que vaig passar a Formentera. La darrera vegada que vaig trepitjar la platja.
Resolem l'enigma d'aquests peixos mossegadors. Sembla una broma, però no, és una realitat. Han tornat a la notícia a les Illes, més d'una sortit de l'aigua ha pegat un bot de l'ensurt que s'ha duit. I què hi ha darrere d'això? Si és un fenomen que realment ocorre de manera sovint o ja fa anys que passa, com explicava en Xisco, ens hem de preocupar o simplement els peixos estan dient que tal vegada tenen fam o que tal vegada estan simplement tenint una presa de contacte amb l'humà o per què ho fan, no? Són moltes les preguntes que mos venen en el nostre capet i que ara tot una donaran resposta.
O senzillament marquen el seu territori, que també pot ser, nosaltres entrant dins la mà, i
exactament,
la mà és una mica també. També seva, qui ens ho aclarirà tot serà Toni Grau, director general de Pesca. Toni, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Ja m'enreia d'això de les vostres explicacions enginyoses.
En aquest programa, Toni, t'han telefonat perquè estan preocupats. És a dir, na Marta Garau, que és la meva directora, ella ha viscut un atac de peixos mossegadors i ella és l'exemple de lo que li passa a Balears i te volen demanar què són exactament aquests peixos que mosseguen els banyistes i si són una espècie nova o sempre n'hi ha hagut i potser enguany tenen més fam.
No, man. Lo primer, segur, són espècies que ja hi eren. Això una. I segona, que per lo que jo mai m'han mossegat, amb la qual no tenc experiència per poder-ho explicar. Però, vamos, en principi, lo més habitual és que siguin juvenils de sard, que és un peix supercomú, que és un peix que té unes dentetes i que...
aquí el tenim a pantalla, Toni. Això és un sarg, és el peix, és el culpable. Tenim el culpable ara mateix en pantalla, ho descrivim per als oients. No és un peix molt gros, eh?
No. És que normalment els peixos que mosseguen són juvenils, són peixos que fan 3, 4, 10... Són peixos petitons, que van en el pol de la gent, o que una ferida i tot això. Això fa molt d'any que passa. A lo millor abans la gent era més sofrida i no de res, i avui en dia... pues més, però vamos, això és l'habitual. Lo que passa és que, per exemple, l'any passat va una altra mossegada d'un altre peix misteriós que ningú va rebre, sense va saber què era, i que sí que se'n va d'un bocin de carn d'una persona. I record que ja va haver aquesta polèmica i nosaltres no vam ser capaços de brinar el que era. Però l'habitual és que siguin això, saps petitons, que recluten a sa vorera, estan tot el dia pasturant pues allà on rompen les zones, que és allà on anem nosaltres a nedar. Això seria l'explicació lògica.
Exacte.
Altres mossegades més greus i tal i qual? Bueno, aquí a Mallorca, o a les Balears, és molt raro, perquè tenim les aigües molt clares. Però a la costa de la península, a part les aigües més tèrbola, sí que és relativament freqüent que hi ha un peix que s'hi diu Taeams, en castellà, en Jova, que té unes dents tremendes que confon els dits dels peus de les persones amb peixos més petits i pega unes bones mossegades. Però que jo sàpiga, aquí no ha passat mai. Aquí no ha passat mai.
No, per favor.
Estaams és un peix molt raro, perquè és un peix que està lligat a ambients estuaris. És a dir, jo què sé, la desembocadura de Sebre és un puesto supertípic. Si aquí qualcú n'hi ha vist, però, a més, si ha contestat les nostres aigües, és que són molt transparents.
Home, no, i aquest peix en concret darrer, molt llest, no és, per confondre un dit amb un peix,
però,
o sigui,
bueno,
fa
moviment
por.
I molt sard. Entens? Ara, lo d'aquí, lo habitual és que sí,
és el sard. És el sard.
I bé, si tu tens una ferida, pues lo millor venen a espipallar. Això seria lo habitual, però no sé més casos. Un altre tema també, que no són mossegades, sinó picades, sí que és bastant típic, per desgràcia, picades d'aranya o sobretot picades de ferrassa.
Això ja són picades, paraules majors de picades,
sí,
no?
Perquè... però és que a les illes, tranquil·lament, cada any n'hi ha mil de picades d'aquestes. O sigui, nosaltres... no, de com ho saps? Bueno, doncs nosaltres, en el servei d'emergències, fa anys que tenim un sistema de vigilància de grumers. Però com que ells, vigilants de les platges, els socorristes de les platges, tenen un sistema d'apuntar totes les incidències i ja estan acabant milions de persones a nedar a les platges. Però la millor cada any, de picades de peixos, picades, pues, tranquil·lament n'hi ha mil. I això sí que és molt més corrent i és curiós que no surti. En canvi, les mossegades, que és com a més anecdòtic, i pues sí. No sé què vols dir.
Hi ha zones en concret, Toni, perquè jo t'he de dir que els testimonis que he pogut recollir són de la zona de Cala Major, és vera, i també t'he de dir que és molt sovint. Això és estudi de camp personalitzat i propi, però de les darreres tres vegades que he pogut anar, tres vegades que he tingut petit ensurt. O sigui que ja directament me fica la mà fent la bicicleta, perquè és vera que si estàs en moviment no te mosseguen, però si t'atures... van a per
bueno,
tu. Perdó, sí, per el missatge alarmista. Però és el meu darrer estudi de camp, de les darreres tres vegades que hi he anat, tres vegades em va surt.
Els sards recluten... O sigui, els juvenils de sards viuen a la vorera. És a dir, allà n'hi ha un pam, dos pam d'aigua. I mengen... el que se remena de serena. Entonces, si tu te quedes allà aturat, en s'aigua fins al genoll, pues és probable que te venguin si n'hi ha. Jo recordo que l'any passat tota aquesta polèmica va venir per l'altre costat de Mallorca, per Sillot i Cala Millor i tota aquella zona. No Cala Major, sinó Cala
Millor. Són habituals de tota la Mediterrània?
Sí.
O no sé si hi ha zones
en
tota la Mediterrània?
Abundantíssim. Clar. És un peix abundantíssim. És més, és un peix que abans se pescava i avui en dia, com que els hàbits de menjar peix estan canviant, pues, saps, la flota professional no els agafa. Com que sí, no... Mira, una cosa que no té res a veure, però el govern o la Direcció General de Pesca fa molt d'anys que compta amb els peixos pel tema de les reserves marines, i des de fa 25 anys. Una cosa que veiem és que peixos que nosaltres consideràvem comercials, ara pues, estem pensant quasi en borrar-los perquè n'hi ha quasi tant dins les reserves com de fora, que són precisament els sards i les variades. Ah, a lo millor és que hi ha pujat el número de sards, però tampoc és una cosa tan... no sé, tan significativa.
Ah, ara,
on hi ha rompent, sí. Ah, on les zones rompen una mica, el més probable és que hi hagi molt de sards i que siguin aquests que te vinguin a espipellar les cames.
Es resol l'enigma que ens tenia tan preocupats a nosaltres i a tant d'oients i espectadors. En Xisco riu perquè creu que només me tenia preocupada a mi aquest problema, però ja te dic jo que han sortit alguns diaris publicant també les seves ferides, o sigui que no estic sola en aquesta lluita.
M'ha agradat aquesta declaració de principis. No estic sola, és a dir, els peixos ataquen, però ja que tenim el director general de pesca, que no tenim, no hem de crear alarmisme, és a dir, no hi ha una incidència.
Estic dient que és una evidència personal,
sí,
només.
És una evidència. No, tu has fet un treball de camp, però me referia que ja que tenim en el senyor Grau, que ha fet el comentari que no hi ha hagut més incidència en guany que altres anys.
No.
Que ningú tingui por anar a la platja de Cala Major, i l'únic que si aneu en aquesta platja i veus a una dona en Pamela fent sa bicicleta jut de vora sa vorera, és na Marta Garau intentant evitar
no
que la mosseguin.
Ja t'he dit que no me tornaran a agafar. Ja, i si tu te mous, no t'agafen.
Quan estàs nadant, el que és nadar...
No te mosseguen.
Has de tenir els peus en terra.
Exactament. Has de tenir els peus en terra i no moure-te. I és aquí quan van per tu. Tot un plaer. Toni Grau és director general de Pesca. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
No, moltes gràcies pel vostre programa, que és molt divertit.
Gràcies a tu. Una abraçada.
Adéu, igualment.
10 i 45, uns consells, tornen tot d'una.
IB3 Ràdios. Jocnat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. I que també ho ha... Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Deu i 47 minuts sempre en aquest programa intentam dedicar un espai a la solidaritat, als projectes que poden canviar la vida de les persones. I quan parlem de cooperació internacional sovint ens queden així les grans xifres, milions d'euros invertits, centenars de projectes
milers de beneficiaris, però darrere de cada estadística, de cada estudi, hi ha persones, hi ha comunitats, hi ha històries que només són possibles gràcies a un treball sostingut, però de molt de temps, de molts d'anys.
Així és, la Fundació Barcelona, nascuda el 1989, acaba de publicar la seva memòria d'activitats de 2025, un document que teniu just aquí davant jo, que resumeix un any d'intensa activitat. 138 projectes desenvolupats a 17 països, més de 540.000 persones beneficiàries i un model de cooperació que aposta per quedar als territoris i fer feina amb els seus socis locals perquè els projectes siguin sostenibles. I avui nosaltres volem anar més enllà de les dades i entendre què hi ha darrere d'aquesta feina que fan des de la Fundació, per això ens acompanyen el director general, en José María Navarro, i la directora de projectes, Namelia Fornés. Molt bon dia a tots dos, com estàu?
Hola.
Bons dies, encantada.
Encantat de saludar-vos. Segons la memòria que heu publicat, destinau directament el 92% dels ingressos de la Fundació a l'activitat. Però una memòria, ho dèiem, és molt més que un conjunt de números. Si haguéssiu de resumir aquesta guia de 2025 amb una sola idea o amb un concepte, perquè la gent que ara està a casa seva escoltant la ràdio o mirant la tele se quedés amb això, el 2025 què ha estat per la Fundació Barceló?
Bueno, el año 2025 para la Fundación Barceló ha sido un año de consolidación de lo que es el principio fundamental de la Fundación, que es permanecer es transformar. Para nosotros es fundamental actuar intensamente en aquellos lugares donde ya tenemos una historia y venimos invirtiendo, como habéis dicho antes, bueno, invirtiendo, desarrollando nuestros proyectos desde el año 1989. Son 35 años de cooperación intensa y básicamente el 25 lo podemos resumir en una consolidación de todos nuestros proyectos en 5 focos fundamentales.
Explícame que sin focus, si vos sembla, ya que ho heu comentat, ¿quins son, Amelia?
Bueno, tenemos diferentes áreas. Tenemos el área de salud, el área de educación, el área de desarrollo, luego tenemos un área de microcréditos y luego tenemos los proyectos también locales. Entonces, lo que decía José María, permanecer para transformar, llevamos años en los mismos lugares desarrollando en los mismos sitios diferentes proyectos de diferentes áreas para que así tenga un poco de sentido el efecto de todo el trabajo que hacemos.
La seva memòria se parla de 138 projectes repartits en 17 països. Ja són, ho deien, des del 89, fent feina. Com decidiu en intervenir, sobretot per què decidiu quedar-vos durant anys en un mateix lloc? Perquè supos que hi deu haver hagut projectes que no han pogut tenir aquesta permanència en el temps i de vegades les coses funcionen i de vegades no, però en aquests 17 països, què haurà fet confiar en aquests projectes i tirar-los cap endavant?
Sí, realmente estamos todavía intentando consolidarnos más para quedarnos solo en 4 o 5 países por el hecho de poder de verdad ver el impacto. Y salen solos los proyectos, los países, estás en un país y te llaman de otro país para que vayas, llevamos 10 años, por ejemplo, en el mismo país. Empezamos con un proyecto Farmasol de reparto de medicamentos y a raíz del reparto de medicamentos salen otras necesidades, que si el agua, que si la educación. Entonces, un proyecto llama al otro y por eso nos quedamos en donde vemos que la población y el socio local con el que trabajamos, que es muy importante, trabajamos directamente con las personas de allí para de verdad, escuchando, desarrollar los proyectos que se necesiten en el lugar.
I estic segura que per vosaltres ha estat una experiència personal brutal, perquè deu haver molta diferència del moment en què tu estudies un projecte a les oficines, no? Analitzes, veus com se pot dur a terme, o el moment en què tu viatges, converses amb la població, te n'adones del problema que estan patint i t'expliquen, no? El problema en concret i la satisfacció després d'haver contribuït amb aquest petit granet d'arena a que se pugui millorar la vida d'aquestes persones. Què suposa això emocionalment?
Claro, nosotros tenemos un contacto muy directo con las zonas donde tenemos actuaciones y es impactante. Para nosotros, como decía antes Amelia, es fundamental realizar los proyectos que nos solicitan realizar.
Claro.
El socio local que está pendiente de estas poblaciones y de estas comunidades es la que verdaderamente sabe cuál es la necesidad principal. Y para nosotros ir, compartir con ellos y traer la experiencia, aportar los fondos necesarios para desarrollar el proyecto conforme ellos quieren que se realice y de la manera que ellos entienden que hay que realizarlo, la vuelta y ver el éxito del proyecto, ver el funcionamiento, es verdaderamente impactante.
Una satisfacció.
Parlava en Amèlia d'aquest concepte una mica transversal que teniu des de la vostra fundació, perquè una de les coses que sorprèn és que no vols limitar una més una àrea, dius un projecte, mos dues altra, com qui agafa un grapat de cireres, no? Una, dues altra, i combinau salut, aigua, educació, desenvolupament comunitari, emprenedoria, cultura. Supos que també aquesta manera transversal de fer feina és la que fa que un projecte pugui fer volada i, a mesura que van comptant els problemes que tenen, no només una intervenció, ara deies, medicaments, dels medicaments han passat una altra cosa, la millor manera de descobrir un lloc és tenir un soci com teniu i, sobretot, trepitjar el terreny.
Claro, es el conocimiento del lugar, primero, para saber escuchar. Porque muchas veces se recibe un dinero y dices, venga, voy a imponerles que hagan un quirófano. Bueno, pero si no hay ni un cirujano, va a venir un cirujano 15 días en todo un año, ¿para qué quieres un quirófano? Entonces ellos mismos nos piden, y también es verdad que lo que decías, es complicado. A veces te crees que una cosa va a salir bien y no siempre sale bien. Entonces es el poder adaptarse al cambio a través del conocimiento y de la gente local. Nosotros teníamos unas guarderías y al principio esas guarderías el propio profesor robaba el alimento de los niños y lo vendía porque él a su vez tenía una necesidad. Entonces vamos a ver cómo podemos conseguir que en esa guardería sembramos, hemos hecho el proyecto de agricultura para que haya alimento, para que así se pueda nutrir la comunidad y el profesor y no tenga que robar para vender, para poder comer. Entonces eso es
¿qué
todo?
Diferencia, no? Mm. Quina diferència la realitat quan la trasllades al terreny. M'imagino que no té res a veure com aquest cas que explicaves en concret, però això és important, no? Tocar de prop les realitats de totes aquestes persones.
Sí, por eso el tema de permanecer, porque a lo mejor tú vas 15 días y puedes entender una cosa. Vuelves al cabo de un mes y es otra. Vuelves al cabo de un año y es otra. Pero quédate 10 años y verás cómo comprendes y cómo que si piden un campo de fútbol, pues a lo mejor el campo de fútbol es más importante que otro proyecto que tú no pensabas, porque el campo de fútbol llevará a la educación, el gobierno local se involucra, el gobierno local dará unas becas para que los estudiantes o los niños que juegan a fútbol puedan estudiar. Entonces, a raíz de una cosa más sencilla para nosotros, sí que tiene mucha más posibilidad de desarrollo posterior.
Es posar en marxa una roda, no?, de favors o de feina.
I mantenir la continuïtat.
I mantenir aquesta continuïtat. Ho deien al començament, la memòria destaca que més del 90% de recursos es destinen directament a l'activitat. Clar, també és un exercici de transparència el que feis des de la Fundació Barceló, publicant les dades a què destinau cada euro. També és una manera de tenir confiança en la gent que decideix fer feina en la vostra fundació.
La fundació es muy exigente en cuanto a la eficiencia de los proyectos y en cuanto a la gestión de sus propios recursos. La manera que tiene la fundación de financiarse es autofinanciación con sus propios recursos económicos, con su propio patrimonio, puesto en el mercado a una rentabilidad. Es la rentabilidad de ese patrimonio el que nosotros empleamos en el desarrollo de nuestros proyectos. Y para nosotros es fundamental la transparencia y la eficiencia. De hecho, como tú comentabas, el 92% de los ingresos que tenemos se dedican íntegramente a proyectos de cooperación, pero a proyectos de cooperación directos, sin intermediarios. Todos los proyectos de la fundación son directos fundación, comunidad local de destino, sin intermediarios. Apenas participamos con otras ONGs para compartir proyectos.
Son proyectos... Que... Sí.
No, entendemos que la manera de ser más eficientes y que verdaderamente la ayuda llegue a quien lo necesite es ser directos nosotros. Nos genera mucho más trabajo y mucho más compromiso, pero es la manera de actuar de la Fundación.
Respecte al contacte amb les persones, no? Perquè, clar, darrere de cada projecte, darrere de cada xifra, de cada fita aconseguida, hi ha persones. Amèlia, hi ha casos en concret de famílies, casos en concret de persones... particulars, me refereix, alguna experiència personal que vos hagi canviat, en certa manera, la manera d'entendre la cooperació internacional, el paradigma, no sé, segur que recordeu, no? Tal vegada és simplement el somriure de les persones quan un projecte s'ha aconseguit. No sé si teniu algun gest en concret que teniu gravat a la retina de tot el que heu aconseguit els darrers anys.
Són muchos. Porque son muchísimas las personas, pero, por ejemplo, en Tanzania empezamos con un proyecto de atención a la discapacidad. Había unas chicas que a lo mejor no tienen piernas o tienen alguna enfermedad y están apartadas de la sociedad. Entonces empezamos un proyecto de formación profesional. En concreto, una de las chicas acabó el proyecto de formación profesional, se le dio una máquina de coser, se fue a la aldea, pidió luego un microcrédito, que tenemos un proyecto de fondos rotatorios, se le dio, tiene dos máquinas de coser, empezó a dar clase y como ya generaba ingresos, se ha podido casar, tiene hijos y cada vez que vamos siempre dice, mira, todo esto es gracias a la oportunidad de haberme podido formar. Ahora, mentira, he dicho que tenía dos máquinas de coser, tiene tres. Tiene tres alumnas además y se ha hecho profesora, aparte de hacer la costura por su lado, es también profesora y también a nivel de dignidad. Muchas de las mujeres que trabajan en los proyectos dicen gracias porque me has hecho sentir importante, porque damos puestos de responsabilidad, confiamos. O un chico que era alcohólico, por ejemplo, también se le ha dado la oportunidad, porque es verdad que mucha gente joven allí no tiene otra opción, están tirados allí, entonces a lo mejor se van al alcohol muy fácil, pero le das una responsabilidad y la toman y se quedan. Entonces sí que es ver estas oportunidades que se han ido dando, cómo han ido cambiando sus vidas.
Ens queda un minut, quasi de manera o en format titulars, però si haguéssiu de pegar una mirada al 2035, com vos agradaria que fos la fundació, que vos agradaria haver aconseguit?
Yo creo que permanecer para transformar, ¿sí? es el lema que queremos seguir y queremos transformar. Queremos lograr poco a poco ir en esas intervenciones creando posibilidades de que no nos necesiten. Esa es la idea.
Deixar-se necessaris, ¿no, José María?
Sí, las necesidades son infinitas y no se puede llegar a todos sitios. Por eso nosotros hemos decidido centrarnos allá donde ya estamos y tenemos una experiencia y sabemos que van a ser más eficientes nuestros proyectos. Es imposible abarcarlo todo. Y hemos, el plan estratégico nuestro de cara al 31 es permanecer, es transformar, centrarnos en lo nuestro.
No és poca cosa, romandre en el temps. Molt agraïda, José María Navarro, director general de la Fundació Barceló, i Amèlia Fornés, directora de projectes. A tots dos, moltíssimes gràcies i enhorabona per la publicació d'aquesta memòria. Arribem d'aquesta manera a les 11, notícies a la ràdio, publicitat a la tele. Torna tot d'una tercera hora de programa, l'hora de Magacín.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.